Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de dotze, com tots vostès, també aquí hem anat parlant de la crisi, més enllà de les converses de carrer, que diuen el que tothom ja sap. Hem anat parlant de la crisi amb diferents representants d'àmbits que ens han pogut, com a mínim, donar una visió interessant. Ningú s'ha atrevit, com és molt normal, això a peu de carrer o des de les més altes esferes, a garantir quan haurà passat tot això. Això sí que és difícil de garantir. Ara, per què ha passat? Això ja és més fàcil de dir. En qualsevol cas, vam parlar la setmana passada amb el senyor Xavier Cardona, recordin aquella frase que ens deixava: encara estem de baixada, arribarem al punt zero quan les xifres de l'atur no s'incrementin més i s'estabilitzin. Aleshores podrem parlar d'estar en un punt zero i començar a pujar molt a poc des d'aquest punt zero. Recordaran que teníem el passat dilluns a Joan Anton Mates, el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, que deia, així en línies generals, matisant tot allò que vulguin, que la crisi per Sitges és no tenir sol meteorològic, sol l'astre rei, oi? Això moltes vegades perjudicava més que totes les altres coses, i segurament els darrers caps de setmana que hem passat li poden donar més o menys la raó, perquè el sector com a mínim ha tingut un valor d'oxigen. Això per un costat. Per un altre, el que també ens deia Joan Anton Mates i el que ens reafirmava el dimarts l'alcalde, que hi ha establiments de tradició hostalera que, com les coses segueixin així, plegaran perquè no hi ha manera de poder-ho mantenir. I també ens apuntava una qüestió que de ben segur abordarem també amb el president del Gremi de Constructors de la comarca del Garraf. Venien els constructors i deien: com això segueix així, tanco i gent al carrer. I jo no vull que la gent vagi al carrer, sinó que l'únic que volem és sobreviure, aguantar, i ja no parlem de benefici, sinó aguantar. Tomàs Gràcia, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia Vicent.
Això és el que vol la majoria ara, aguantar, com sigui?
Això és el que vol la majoria. Perquè si han de parlar de realitats, l'empresa petita i mitjana que tenim en aquesta comarca mai ha demanat diners, mai. Només demana feina, i demana aquella màquina del banc que tenien durant 40 anys, que estava donant volta i volta i volta i més se desgastava, i llavors és quan treballaven tothom. Però si aquella màquina para, que és una dels principals ejes de lo que és una empresa petita i mitjana, llavors sí que ve el sacato que ha vingut en aquest moment.
El titular del diari de Vilanova del passat divendres és cert? La crisi fa plegar 25 constructors?
Sí, sí. Han plegat 25 constructors, però bueno, hi ha dos tipus de constructors.
A veure.
Hi ha el constructor que és de tota la vida, i després hi ha el constructor aquell que entra i surt segons la situació econòmica del mercat. I bé, si per una part ho sento moltíssim que haguin plegat 25 empreses de les que nosaltres tenim a l'associació, també és veritat que no ha hagut cap problema de pago. Vull dir que són empreses que tenien 7 o 8 persones, les han pagat el despido normal i el que diu el conveni, i han marxat i han plegat, desgraciadament. Això no és bo. Però tampoc hi ha hagut soroll, diguéssim, a nivell de
carrer. Vol dir que com a mínim s'ha pogut tancar l'empresa dignament, per dir-ho així?
Dignament, evidentment, que és el que l'empresa petita i mitjana sempre ha volgut.
D'acord. Cero que ens comentava l'alcalde el passat dimarts, que venen constructors a l'Ajuntament i diuen, comenten, que com això segueix així, gent al carrer, perquè hauran de tancar, perquè no aguantaran?
Evidentment.
En queden encara? Sí.
Sí, encara n'hi queden, però bueno, ara hi ha hagut un problema, bueno, un tema bastant bo, que és el tema que va sortir, el famós tema,
sí,
Zapatero,
ara ho comentarem.
Que jo vaig proposar als ajuntaments, no el nom de Tomàs Gràcia,
en nom del Gremi de Constructors de la comarca.
Una associació que té més de 100 anys, a pesar que nosaltres vam començar fa 30 anys, la van renovar, però el Gremi de Constructors té més de 100 anys. És l'associació important que tenim de Gremi de Constructors, o sigui, Associació de Constructors. Bueno, doncs vam fer un conveni amb els alcaldes, jo vaig estar parlant a tots, també a l'alcaldessa de Cubelles, gran persona, i van fer un tema de muntatge legal, totalment legal. I van dir que les obres que poguessin quedar dintre del que és la comarca, no a nivell Sitges ni Vila, dintre de la comarca, que es quedessin. I així ho han fet, excepte aquelles empreses que no tenen una qualificació o que no tenen una especialitat.
D'acord. Com que això va sortir en un ple municipal, ens agradaria que ens ho expliquéssiu una miqueta clarament. Què és tenir una qualificació? per poder accedir a aquest determinat concurs, perquè s'havia comentat precisament en un ple municipal que moltes de les empreses petites no tenien les dimensions per poder obtenir una determinada qualificació que els permetés accedir al concurs públic d'aquesta obra pública. Què és això de la qualificació?
Ja li diré.
A veure.
Una empresa està acostumada a fer carreteres o via pública. Aquesta, a Madrid o a Catalunya, en aquest moment se pot fer a Catalunya, les hi donen una qualificació de que poden fer carreteres.
D'acord.
Ara bé, si Tomàs Gràcia té una qualificació que pot fer el que està fent a la platja Sant Sebastià, pot dir una empresa.
Sí, sí, sí.
O una altra empresa és el que estan fent al camp de futbol de Vilanova i la Geltrú. Però la qualificació és que el petit empresari, que és un empresari que ha nascut, com veu, que veien fa 40 anys, 50 anys, ara ho fa, doncs comencen de res i després ven agafant qualificació perquè fem coses noves. Jo he fet moltes coses a Sitges que m'ha donat una qualificació. Van fer places, van fer mercats...
És a dir, ens voleu dir una certa especialització en un àmbit determinat.
Evidentment, això és l'important, i la paraula adequada. És una especialització amb les coses.
Us ho preguntava perquè, esclar, la majoria d'empreses, no sé si la majoria o no, però la majoria d'empreses constructores, almenys aquí a la comarca, es dedicaven a fer pisos més que obra pública, no?
Correcte.
D'acord. Aleshores, algú ha hagut de modificar, no sé si diu, els seus plantejaments,
sí,
per poder-se adaptar a fer obra pública?
Exactament. I ara el que han aconseguit és que dintre d'una empresa es pugui associar amb una altra que tingui una altra qualificació i llavors fer una feina aunque
conjunta.
Conjunta per fer...
D'acord. Aprofitant la qualificació que tenia una de les empreses.
Correcte.
D'acord. Bona part del sector, per tant, s'ha pogut acollir d'alguna manera al Pla Zapatero i ha pogut fer, o està desenvolupant hores d'ara, obra pública.
Sí, jo crec, i ho diré sempre, que els alcaldes d'aquesta comarca van entendre el que nosaltres volíem dir, el que nosaltres volíem explicar a través del gremi, i ho han treballat, ho han fet, i ara pues, estan donant quasi tota la feina a gent de la comarca, que és el que jo volia i crec que és el normal dintre d'una crisi tan important.
Perquè si no hagués passat això, què hagués passat?
Si no hagués passat això, pues, potser hi hauria tres vegades més de constructors que estarien fora de combate. I potser empreses ja mitjanes, empreses estarien també que no podrien desenvolupar el que és el desenvolupament de la seva empresa.
D'acord. Creu, però, que això serà coixí suficient?
Bueno, però sempre dius el mateix. Si una empresa, si el Pla Zapatero aguanta a diverses empreses d'aquesta comarca fins a fin d'any, veurem aviam què passa a fin d'any. Esperem. Tota la vida ha hagut de crisis. Aquesta és fortíssima. Però el que no podem dir és que això dura sempre i el que no podem fer és tenir retencions de poder gastar, perquè això és un problema importantíssim.
Anem per part. Teniu la sensació que tothom està vivint molt el dia ara i que les empreses ja no gosen fer planificació de res perquè tal com estan les coses?
No, és que no hi ha planificació,
no hi ha planificació que valgui.
Miri, això jo crec que, si vostè me vol preguntar quan s'arreglarà, jo crec que quan els bancs tinguin una economia real, quan els bancs tinguin una economia real, pues les empreses tindran una economia real també. Vull dir, però mentre el banc no digui que té un diner disposat per fer préstams, nosaltres no podríem fer gaire cosa, perquè és la maquinària que jo deia abans. El banc és la nostra maquinària. Hem estat 50 anys pagant uns interessos, mai s'ha tornat una lletra ni un pagaré ni coses d'aquestes, i ara per lo que sigui, pel problema, pel problema de l'economia.
No heu trobat ningú que us hagi dit que ha anat al banc, li han donat un préstec per fer determinada obra?
Sí.
Sí?
Sí,
inclús en aquesta època? Sí,
sí, n'hi ha. Sí. Nosaltres el que diem, el gremi de constructors s'ha queixat del tractament que fan algunes caixes, que inclús fan de venedors de pisos, algunes.
Bé,
no totes.
Perquè ara, evidentment, les caixes i bancs tindran més pisos que mai, molt probablement.
Evidentment, però un banc el que no pot fer és buscar clients perquè comprin pisos i venguin els pisos més barats inclús que la promotora preu de cost. Això no ho podem fer, això no està bé. i alguna caixa que l'ho ha fet i ha sortit a los diaris.
Ens voleu dir que la crisi ara ha propiciat una competència paral·lela, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, es pot dir, alguna caixa,
alguna caixa.
I altres que no. Nosaltres hem parlat també a través del...
Voleu dir que les constructores estaven fumudes i ara per postres, algunes de les caixes que han pogut quedar-se a pisos, òbviament, per l'embargament, ara resulta que encara els ofereixen més baratos que les pròpies... És això?
Lo has entès perfectament.
És a dir, que la crisi ara està creant una competència paral·lela...
Una competència desleial.
Desleial?
Perquè amb això el que fan és desfer empreses. M'entens? Això és el que fa desfer empreses. Jo crec que s'han donat compte allà i han paralitzat. Però nosaltres hem parlat amb tots els directors de bancs de la comarca.
I què us diuen?
Sí, sí, sí. I ens diuen, bueno, pues, molts han dit que no donen diners al que no té diners. Cosa que abans no passava això.
Però precisament...
Donaven diners al que tenia feina.
Però segurament...
I ara no.
Els més grans ens diran que això ha estat tota la vida. Que un banc no dona diners a qui no en té.
Està tota la vida, però... Aviam, si hi ha una maquinària que està muntada i no ha fallat mai, només ha d'engraçar aquesta maquinària. El que no la pots parar, aquesta maquinària. Això és el que nosaltres ens queixem. La petita empresa és el que està dient. Jo tenia un descompte de tants diners i en aquest moment vas i dius no, i per què fa un any sí i ara no? Doncs és perquè, i és la veritat, és el que no hi ha economia, no tenen els bancs diners.
Per tant, paradoxes de la vida, ara segurament el banc pot vendre perquè se l'ha quedat, per dir-ho d'alguna forma, un pis molt més econòmic i aquest pis pot ser el mateix que en el seu dia va fer la constructora gràcies a un emprèstit del mateix banc.
Sí, jo sempre he dit una cosa, jo crec que seria una sortida, i l'he dit sempre, ja, ho vinc anunciant, jo crec que si els empresaris que tenen producte lo venguessin a preu de cost...
D'acord, perquè el que està clar és que ara hi ha molts pisos que no es venen,
i hi ha molts pisos
això està claríssim,
que no es venen,
i molts pisos buits, molt.
Moltíssims.
D'acord, abans de començar l'entrevista, Tomàs Gràcia ens deia... Encara que costi de creure, Sitges és una de les poques poblacions en la qual la valorització del pis ha baixat molt poc respecte al nostre entorn més immediat. O sigui, Sitges encara continua sent una població molt valorada i, per tant, el preu del pis aquí pot haver baixat, però no baixarà massa més perquè la gent prefereix esperar-se abans que baixar el preu del pis.
Això està claríssim.
Això està claríssim.
Està claríssim, primer, perquè... perquè nosaltres no tenim pisos per vendre aquí. No és Terrassa, ni Sabadell, ni el Baix Llobregat, ni inclús Vilanova. Sitges hi ha 200, 300 pisos per vendre, que això en una bona època es venien en una setmana. No hi ha propietat per vendre.
Voleu dir que encara que ens assemblin molts,
sí,
des d'un punt de vista de negoci, no són molts.
No són molts.
300 pisos, no.
No són molts.
No, encara que ens assemblin molts,
Aunque, bueno, però ja sabem que Sitges no té molta capacitat.
Sí, 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 però voleu dir, molts pisos són 1.000 pisos, 2.000
pisos,
3.000 pisos. Això són molts pisos.
Això són pisos.
D'acord.
Però el que tenim a Sitges no són pisos. No són pisos perquè, ja dic, aquí 50 pisos han venut en una setmana, en bon temps.
En les bones èpoques.
En les bones èpoques.
D'acord. Aleshores, hi ha molts pisos que s'han de vendre i no es venen. Hi ha alguna solució perquè aquests pisos surtin i es puguin comprar?
Bueno, si el propietari diu que no, que vol aguantar, perquè Sitges és Sitges, i diu que el dia de demà es vendrà...
Una bé, altra vegada, bé.
Bé, bueno, i no ho necessita, pues a mi em sembla molt bé que cadascú definisi el que vol de la seva propietat. Ara bé, hi ha algunes empreses petites que tenen 7 o 8 o 10 pisos que aquests potser arribarien a vendre-ho pues, a preu de cost o poc més.
D'acord. Voleu dir constructores que en el seu dia es varen embarcar en una promoció immobiliària,
exactament,
en una petita promoció immobiliària.
Una promoció petita.
D'acord. És a dir, una empresa petita que va pensar, doncs mira, va, ens hi fiquem i que ara pot estar, diguem-ne, embarrancada perquè això no surt de cap manera.
Són aquelles empreses que abans pues, feien el remendo, que el pare, el fill i tal, i que després va vindre aquesta d'això i van dir, bueno, anem a comprar un terrenet i anem a construir 10 vivendes.
D'acord, ens hi fiquem, vinga, a veure què
tal. I s'ha agafat amb aquell to, i allà on són aquests els que dirien, escolta, vull quedar-me com estava abans.
D'acord, quina possible solució? Perquè a Sitges sí que hi hauria alguns d'aquests casos, de petites empreses que han fet petites promocions, i ara han quedat, diguem-ne, agafades de peus i mans per la situació.
Vale, però si hi ha un banc que va i reconeix que allò se pot financiar i està fet l'operació, aquell contractista ho donaria. Però si va un banc i dius no, el que vingui de la construcció no podem financiar res. Llavors, és igual que tingui 10 pisos que els vulgui regalar. No hi ha financiació, perquè el que ha de comprar ha d'anar a buscar
la
financiació. I si no la té, perquè la maquinària...
Sí, valgui el pis 10, valgui el pis 5, no la tindrà.
Evidentment.
O sigui que els grans, per dir-ho així, que han fet promoció immobiliària aquí a Sitges, no tenen, i quan dic no tenen, amb tots els matisos, cap problema, perquè s'esperaran fins al dia en què això tiri endavant, i en canvi els petits... sí que o es proposa una sortida d'aquest tipus o si no quedaran penjats.
Evidentment, i així és.
I els pisos els quedarà el banc, vol dir.
I els pisos els quedarà el banc. I les 25 empreses que estaves parlant ara...
Moltes estan en aquest
cas.
Els ha passat això.
Exactament. Estan en la línia que han parlat, que tenien unes promocions petites i ha arribat el banc i ha dit, escoltem, que s'acaba el plaç. I han dit, bueno, pues té les propietats.
D'acord.
Llavors ha anat el banc, ha venut aquella propietat, ha buscat els clients, els mateixos clients que tenia el propietari d'abans, i ha dit, escolta'm, si voleu vendre el banc, ara ho les vendrà el banc.
Uf.
Això han fet, això està a los periódicos, vull dir que... Mm-hmm.
Això és dur d'escoltar, eh?
Sí, la ICO i nosaltres, els empresaris, estem emprenyats.
Que l'empresari pugui dir, no me'ls buscaves a mi els clients, i era el mateix banc, i en canvi, quan t'has quedat els pisos tu, aleshores els has trobat d'un dia per altre.
A mi no me volies donar la financiació i tu l'has fet i los... Bueno, això s'ha produït.
S'ha produït.
No totes les caixes. No, evidentment, no totes les caixes, perquè nosaltres, quan ens vam enterar, van enviar una carta...
Perquè fa mal de sentir això.
Exactament, a tots els directors territorials. I van venir 3 o 4. Van venir la Caixa, van Santander, i van dir que ells no estaven per aquesta línia. Ells estaven pel que havien fet sempre. I que si hi ha un empresari que demostra que té una feina evident, que és pagada i tal i qual, que l'ajudaran. A partir de parlar nosaltres. O sigui,
d'acord.
És el que ens van prometre
sí.
I perquè el gremi ha treballat molt per aquest tema.
Us van prometre de viva veu?
Bueno,
o per escrit?
Van dir que...
o us va semblar que era un compromís ferm, això?
És un compromís ferm. I diu que no lo demostrarien quan volguéssim. Que s'havien fet operacions que, bueno, que hi havia un risc, però que no era important i que lo havien
d'acord.
Fet. Ara, ells on tien un risc que és important, llavors no hi entra.
D'acord. Ens voleu dir, però, que hi ha moltes de les empreses que han plegat perquè, senzillament, el banc, ahir anava a dir, el banc ha volgut,
sí.
Però dona aquesta sensació, que el banc ha volgut.
El banc ha volgut, però això, bueno, això ho sap tothom, que el tema important per a l'empresa petita és el banc, és la maquinària que estem dient de sempre.
Aquell mateix banc que us havia donat crèdits fins a un determinat moment?
Durant 50 anys. Crèdit i caució, per exemple, ha sigut una empresa de tota la vida. Bueno, pues crèdit i caució, anaves tu amb un almacén de ladrillos i demanaves un camió de ladrillos i crèdit i caució se responsabilitzava de la teva operació.
Sí.
Ara no baixis que no et donarà ni un duro. Ja van rebaixar fa temps i hauran dit fora, tot el que sigui construcció fora. Per això pues, hi ha molts empresaris d'almacacems de construcció
sí,
que estan també
molt, perquè això està com un castell de cartes, no?
Això és com la piràmide de les cartes, això va passant pam, 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 fins que cauen quasi tots, si no ho paralitzen.
Bona part del sector ara cavalca sobre l'obra pública, doncs.
Sí, és una sortida important que ha donat el govern.
I que segurament des del punt de vista empresarial, home... Sí, però fins a un determinat límit. És a dir, no és normal tampoc que un sector, com és el sector de la construcció, com un motor de l'economia, cavalqui ara gairebé d'una forma monopolitzada en l'obra pública.
Sí, però mira, l'obra pública, evidentment, no guanyes, però almenys mantens el que és la teva estructura i a vegades estructura de 50 anys. I això va passant perquè dius, escolta'm, sí, potser sí que podries dir, vinga, 20 persones al carrer, però això no és una solució en aquest moment. Han de combatre contra tot això. Han de fer el que sigui perquè això no ocorra. I hi ha empreses en aquesta comarca del Garraf que s'han desfet de la gent, obligadament, però hi ha empreses que estan aguantant i no han despedit a ningú en aquest moment.
Com s'ho fan?
No sé què passarà demà. Pues perquè estan lluitant de dia i de nit. És bo que l'empresari hagi de lluitar. Jo sóc un veterano que fa 10 anys que estic jubilat, però jo he batallat tota la meva vida. No, vosaltres sou
jovenots. No, però pregunto perquè, esclar, com s'aguanta una empresa davant d'aquesta...
Buscant la competència, hi ha competència totalment que sigui legal, una competència legal, però hi ha molta competència, perquè, mira, escolta'm, si avui no guanyem 4, doncs si guanyem 1, doncs guanyem 1, i si no guanyem i mantenim l'estructura que tenim d'empresa i el nom d'empresa, doncs l'aguantem. I estàs, doncs, a la comarca i avui tu veus que estan fent així, estan aguantant, bueno... I després estem col·laborant molt amb la petita empresa. Jo demano a los ajuntaments que continuen la petita empresa, i ho dic a los diaris, i ho dic aquí ara mateix. Per mi la petita empresa és la més important, perquè és la més important. És la que crea economia, la petita empresa. De grans a la comarca estem, o estan, 7 o 8. I el 95% de les empreses d'aquest país és empresa petita. És la que crea l'economia viva de cada dia. Doncs això no pot desaparèixer, se l'ha d'ajudar també. Ara bé, que hi ha temes, que tornem a dir, hi ha temes que no poden entrar a l'empresa petita, doncs pues, no pot ser.
D'acord. De diners n'hi ha?
Mire, jo crec que no hi ha ningú que minxi paper. Los diners hi són. Los diners hi són. Ara, on són? Potser estan col·locats en un lloc que les donava més interessos que no pas... los del seu país, perquè hi ha inversions per fora que han fet els bancs importants, han comprat bancs, que tenen dret a fer-lo, és el seu diner. Ara bé, el que sí no es pot fer, en aquest moment ja no ho fan, els bancs importants ja no se diu a ningú periòdico que han comprat aquí, que han comprat allà, sinó el que estan és aposentats al problema que tenim de l'economia en aquest país. I això, pues, el govern i els ajuntaments i tots estan a sobre de lo que pugui passar.
Però diners,
però de diners estan en un puesto o en un altre puesto, estan els diners.
I si no surten, per què no surten?
I si no surten, pues, perquè el muntatge de los bancs, a lo millor ho tenen molt, no sé, ho tenen molt extensive, o ho tenen, jo què sé, ho poden tenir en nacions d'un altre tipus, que no estan dedicats a la construcció, però el diner està, vull dir que està, no sé...
Vull dir, perquè dona aquella sensació que no té diners ningú.
No, de diners, bueno, de diners, els bancs han de tenir diners, perquè han de respondre entre el Banc d'Espanya i entre el Banc Europeu, però evidentment és que potser han fet unes altres inversions que s'han destinat a un altre lloc i no han vingut a la construcció, per això diuen, els bancs tenen diner... Per la construcció no, ja ho diuen ells. Ara, per altres coses pot ser sí que tenen de diners. I, a més, està dient els diaris pues, de coses d'aquest tipus. Lo que, evidentment, en aquest moment cau molt malament quan veus que el Banc Santander ha comprat el banc d'Estamburgo, de Venezuela o d'allà. Això cau malament, que en aquest moment ja fa dies que no surten els diaris. Però sempre que treballin en coses que estiguin dintre de la normativa econòmica d'aquest país, pues bueno, si per la construcció en aquest moment no s'estan fiant, pues bueno, jo crec que s'estan equivocant, perquè la petita empresa de petites feines sempre n'hi haurà. La petita feina, el que se vol fer un pis, el que lo vol reparar, la fachada, el posar l'ascensor, arreglar la cuina, d'això sempre hi haurà i sempre hi ha hagut. I els ajuntaments, pues, els barris que tenen ja usats, pues, us arreglen, i els paviments, i els carrers, això sempre ve, això fa la petita empresa. La petita empresa, parlem-ne en coses...
Sí, petites. Sí, sí, sí.
Doncs aquesta empresa és la que està donant molta feina. La petita empresa és la que està donant molta feina als treballadors. I la petita empresa és la que sempre s'ha comportat perfectament i ho està demostrant. Jo no he sentit d'aquestes 25 empreses que ja poden ser en aquest moment 40 que hagin plegat, que hagi tingut cap problema per pagar els treballadors. Les han pagat i els han dit, noi, pues mira, demà no vinguéssim perquè no podem. S'han acoplat a lo que és el conveni i la construcció i han dit, s'ha pagat i adiós. Entonces, això és bo per una part perquè dius, mira, el comportament és especial.
És bo. I dolent perquè és definitori.
La gent està parada, que a vegades t'hi trobes amb persones que han treballat amb mi fa 30 anys i diuen, Tomàs, mira, estic parat en aquest moment. No sé què dir.
O sigui que, com molts, coincidireu en que els bancs tenen la clau.
Els bancs tenen la clau. Quan, ja dic, aquesta crisi se acabarà quan els bancs tinguin una economia legal i legalitzada. Quan els bancs tinguin l'economia, jo estic segur que són els promotors de que existi aquesta economia en aquest moment. I sempre, a més, jo sempre ho he dit, si vols que tingui més, te diré que potser la culpa la tenim tots. De lo que ha passat en general la tenim tots. Jo crec que el govern deveria haver avisat 2 anys abans de que això podia venir, perquè ho sabia. Vale. Los bancs, estic segur que no havien de donar tanta financiació perquè era espantosa. No podia pagar 80 milions de pessetes per un pis que no els valien. D'acord? Això ho han de dir perquè és la veritat. I aquí estem dient les veritats. L'empresari...
Molts en vivien, però...
Bueno, d'acord.
No, no.
Los empresaris... Un empresari ha de saber fins on pot arribar. Fins on pot arribar un empresari. Un empresari no pot començar 100 vivendes si no tens un respaldo important al darrere teu. ¿Vale? I el comprador també s'ha equivocat. El comprador sap que no pagarà en la seva vida un pis de 80 milions de pessetes guanyant 1.000 euros al mes. Això s'ha de dir tal com pinta. En Estats Units, jo me fixo molt en Estats Units, a pesar de que són raros, però en Estats Units, quan tu vas a comprar un pis, només te fixen la hipoteca fins que compres 60 anys. Perquè es consideren que a partir de 60 anys que tu te jubiles, tu has de quedar tranquil de cap càrrega hipotecària. I s'ho fan així. I si tu no arribes, no tens pis allà. O sigui, m'entens el que vull dir, no? Tu dius, escolta'm, te fan un estudi de la teva situació i diuen, vostè sí, quan tindrà 60 anys ho tindrà tot pagat. Però no li donarem si vostè ha de pagar quan tingui 10 anys que està mort. Això no el faran. I aquí ho han fet. I això, aquesta és l'equivocació, també. Que hi ha gent que està hipotecada per mentre
sí, visqui sí, de per vida.
I per als seus fills. Això no pot ser.
I estem parlant d'un dret constitucional,
I un dret constitucional, sí, evidentment, estem parlant d'un dret.
Perquè si estéssim parlant d'un bé de consum com qualsevol altre, d'una nevera o d'un televisor, bé, però, vale, però estem parlant d'un dret
això,
constitucional.
Això no s'han donat compte que això no és un bon viure, perquè si un home, quan porta tota la vida treballant i a los 60 anys no pot estar net de totes les càrregues que tingui, malament, rei, què vol més que un pis? Esto passarà, Esto passarà.
Però,
fa 40 anys no passava això.
D'acord, però a partir del que ens dèieu, bueno, fem-nos l'efecte. Hi ha un pis que no es ven.
Sí.
Bé, aquest pis s'ha de vendre. Molt bé. Què fem? O bé el promotor n'abaixa el preu, o bé el banc dona el crèdit.
Correcte, correcte. Pues, primer, l'empresari ha de baixar el preu. Ha de baixar el preu, com tot. Escolta'm, si un cotxe abans valia... el que sigui, i ara val el que val, doncs és perquè l'han baixat.
D'acord, tot i que ens dèieu que aquí Sitges difícilment això passarà, sí. Perquè moltes de les empreses que han fet promoció immobiliària prefereixen esperar-se
sí.
Abans de baixar el preu.
Jo és que jo a Sitges quasi no ho ficaria perquè som molt petits. La comarca és petita, ja tenim la sort que la comarca és petita i que té 24 metres de platja. Vull dir, m'entens? I que té un microclima que és estupendo. La comarca del Garraf no patirà tant com altres comarques. Jo represento totes les comarques de Barcelona en aquest moment, perquè estic a l'executiva de Barcelona. I hi ha 4.000 empreses que en aquest moment és la meva responsabilitat. Però et diré que jo he vist comarques que estan malíssimament, però malíssimament, milers de pisos per vendre. I hi ha equipaments o hi ha edificis que quan vas a la nit veus 4 llums o 6 llums i el resta apagat. Allò sembla, ja no sé què sembla, una cosa fea, m'entens? Però a la comarca del Garraf això no passarà. Si a la comarca del Garraf ve una temporada bona, jo crec que en 6 mesos s'ha liquidat tot el que tenim fet. I sobretot si ja parlem de Sitges, si és que no tenim sol per construir. Si qualsevol persona que pensi de dir, escolta'm, jo viuré dintre de 20 anys a Sitges, si no califiquem coses rares, i a vegades l'he dit aquí, m'han criticat, però si no califiquem coses rares...
Pues, home, sou l'home que veu dir que un dia es construiria el parc natural?
Bueno...
Que pas que ara això ja no...
En zones...
No, home, ja...
Però jo no dic que a la cara de mar...
Però està clar...
Per allà dintre no sé per què no, però en fi, això és igual, soc empresari, penso així... I potser m'equivoco.
No, per ara és bestiesa, perquè encara que ho diguéssiu, tampoc hi hauria ningú que hi construiria.
Evidentment, però...
Més d'una casa ha quedat penjada al costat de la muntanya ara i fa més mal efecte que bon efecte.
D'acord, però escolta'm una cosa, també hem de dir que si el dia de demà ton fill vol viure a Sitges, dirà, papa, jo vull viure a Sitges. O és que no pots perquè no hi ha cases. Com que no hi ha cases? I tot allò, doncs si n'hi ha, si muntarà allà...
Deixeu fer broma, perquè no. Ara direu, no pots perquè no hi ha cases. I quan hi siguin, no pots perquè no pots pagar-les.
Bueno, sí, però si baixa el preu, pot ser no hi haurà perquè no poden construir.
Sí, però el seu president del Gremi de Constructors diu que difícilment a Sitges baixaran el preu de les coses, perquè continua sent una localitat tan atractiva que es prefereix no tocar el preu perquè se sap que demanda n'hi haurà per poc que les coses vagin bé en un futur,
sí.
O sigui que aquest problema tampoc l'haurem resolt.
No.
És a dir, el problema d'accés a la vivenda,
sí.
D'accés a la vivenda a un preu, diguem-ne, humà,
sí.
Aquí no l'haurem resolt massa, es posi les circumstàncies com es posi. Ara que hi ha una crisi enorme, els pisos no baixen prou, o molts creuen que no baixen prou, com per poder-hi accedir, deixant de banda que el banc ja ni tan sols es planteja el crèdit. I quan hi hagi demanda, els pisos tornaran a estar cap amunt i tampoc hi haurà possibilitat.
En aquest moment, la veritat és que tot el que parléssim, no té molt valor perquè està fora de crèdit.
Sí, sí, o sigui, tant.
Avui ni barat ni car...
Ni car, no tindràs diners, per tant...
Vale. Ara, evidentment, jo dic sempre, i ho he dit sempre, que Sitges és un poble distingit, perquè és un poble petit, que la comarca és petita. Potser si estigués jo en una altra comarca gran, com és el Baix Llobregat, 36 pobles, jo no estaria, perquè això és el no viure. Jo que hi he d'anar cada mes una vegada, per millor com jo és que no podria viure. Ara, portar el que és el tema de la responsabilitat en la construcció de la comarca del Garraf és més o menys agradable. Mm.
Qui pot pressionar els bancs, si es pot pressionar algú?
El govern. El govern, segur. És l'únic, el govern. Bueno, el govern, o si no fan el que és els 20 països, la G20 aquesta d'aquí, que són els països més rics del món, que dic, bueno, anem a expansir Europa i anem a fer coses en Europa.
Perquè quan heu tingut sobre la taula els delegats territorials de les entitats bancàries i els heu exposat aquesta qüestió, què diuen? Que no donen diner perquè no en tenen, o no donen diner perquè no se'n refien de ningú? O no,
no
donen...
ells mai diran que no en tenen.
Que no en tenen.
Mai no ho diran, perquè llavors se sentirien fracassats.
D'acord.
És el que diuen, que en aquest moment no dediquen diner a la construcció, excepte a algunes empreses. Vull dir que no ho dediquen, que no tenen per dedicar-lo a la construcció. I aquí no els treus d'aquí. No. Perquè sabeu que els directors, i sobretot els de categoria que han vist nosaltres, que són a nivell de Catalunya, doncs estos saben més que pa què, entens?
Yeah.
I te fan quedar rient, però no treus un duro. O sigui, no treus un duro, però acabes rient.
D'acord, vol dir que és gairebé política d'empresa, per la construcció?
És política, els bancs són política d'empresa. I a què no? Hi ha que van parlar molt bé i van dir, mireu, senyor president, el banc de tal... No donarà.
O sigui, no valen les particularitats.
No
val tant allò de dir, no? Jo sóc una empresa que puc demostrar que no he fallat mai, que tal, que he anat pagant i que tinc... Tal. No val tant això?
Mira, hi ha caixes que no han fet cas de tot això. Això no hi fan cas.
D'acord.
Ja han dit, tot el que sigui totxo, s'ha acabat.
Ara, així, a la directa.
Així. Hi ha bancs grans... que respeten aquesta posició que dius tu.
D'acord. Respecten cada client, en parlem, a veure què es pot fer i a veure què no es pot fer.
Perquè hi ha moltes empreses que funcionen.
No és que us anava a dir-hi, perquè és que si no...
No, evidentment, hi ha moltes empreses que funcionen. I avui en dia, és clar, l'obra pública té bo, que és un diner que és segur,
sí, és clar,
que guanyes poc, però escolta'm, abans de començar has de donar el 5%, o has de posar a sobre una taula el 5% de l'import de l'obra. Vull dir que, és clar, si agafes una obra important, doncs ja saps que has de preparar una quantitat, i aquesta quantitat ha sortit d'un lloc a altre, i a vegades surten de los bancs que respeten qui és un i qui és l'altre.
D'acord. O sigui, sí que hi ha hagut entitats bancàries,
sí,
que d'alguna manera han tingut en consideració el perfil de cada client,
sí,
o de cada empresa a l'hora de poder donar crèdits, però això no és general ni ha estat general.
No és general. Jo a vegades em poso també en part dels bancs. Vull dir, és que s'ha aprofitat moltíssim dels bancs. Imagina't tu que ha anat un empresari i ha demanat un crèdit al banc per fer 10 vivendes. I que ha agafat aquell diner, i per lo que sigui, per la tassació, per l'aparellador que porta l'obra, han fet una altra obra a part. I ara aquesta obra s'ha quedat penjada. Això no té la culpa ningú més que l'empresari. I jo sóc empresari. I estic rodejat d'empresari i moriré sent empresari. Però hi ha hagut empresaris que han tingut un mal comportament. I saps el que passa? L'empresari que ha sigut promotor, que li ha passat això, que el que paga sempre és l'empresari petit, el que li ha fet la casa al promotor. Que a vegades el promotor és un especulador, que no entén d'obres ni entén de res. m'entens? Que ha tingut un diner, que ha fet una operació bancària, que aquella operació bancària no l'ha sortit bé i que ha pagat l'empresari petit, que és el que tenim a la comarca.
I l'especulador qui ho vigila?
L'especulador pues, no l'ha vigilat ningú. Abans jugaven en bolsa, ara jugàvem a los pisos i ara potser jugant amb l'or i després jugaran a lo que sigui. Però no ho sé, jo no dic que no tinguin dret a viure i a treballar, no ho diré mai. Però que bueno, l'especulador ha sigut una persona que si bé ha donat feina per una part, per la constructora, però també ha perjudicat molt en la pujada dels pisos. És una de les bases que l'especulador és el que ha fet pujar els pisos, evidentment. Perquè un tio que ha tingut diners per comprar quatre pisos i al cap de quatre mesos l'ha pujat un 20% un pis, doncs bueno, això està fora de tot.
Els especuladors ara els és igual vendre el pis que no vendre'l?
No, hi ha algú que està agafat.
Hi ha algú que està agafat?
I jo conec uns quants que estan agafats.
Que vaja, ja, algú que ens escolti pensarà, mira, gràcies a Déu, que almenys
no.
Algun especulador està agafat.
Pot ser que hi ha algú que té dos pisos i que diu, no, mira, los llogo i avall.
Ja.
Jo parlo amb tothom, i hi ha que té quatre i diu, mira, Tomàs, jo si no puc vendre, pues los llogaré, i si hi ha algun lloguer per ahí, me lo dius, que tal i que qual. Bé, però altres que diuen...
Perquè un pis continua sent un patrimoni.
Evidentment.
Sí?
Jo sempre ho dic.
O sigui, l'home que ha defensat aquí tantes vegades compreu el pis, perquè un pis és sempre un patrimoni, sí. Ho continueu defensant, això,
Sí, però també te diré una cosa, Vicenç, si tu me l'has sentit a mi. El pis ha de comprar el seu preu.
Ah.
Jo sempre he dit, també aquí...
I quin és el seu preu?
El seu preu és el preu de cost més un benefici que ha de tindre l'empresari. Perquè l'empresari que no té un benefici ni és empresari ni és res.
Però ens acabeu de reconèixer que difícilment a Sitges es donaran les condicions perquè... el que diu Tomàs Gràcia sigui possible.
També t'he dit jo, bueno.
M'enteneu, el que us vull dir?
Sí, però també t'he dit jo...
És a dir, un preu que és el preu de cost més el benefici que l'empresari, etcètera.
Vale. D'acord? Ara entrem en un altre tema, Vicenç. Pot ser, també t'ho he repetit aquí alguna vegada, que l'empresari d'aquí pot ser és el que guanya menys que no passa l'empresari d'un altre lloc, que guanya més. Per què? Perquè aquí ha comprat el sol caríssim via. Vull dir, aquí no entra ni l'empresari, ni l'especulador, ni ningú. Aquí entrarà de que, per la base, ja tenim un preu molt car. Per què? Pues perquè si xés.
Doncs si tenim un preu molt car, és clar, difícilment podrem tenir un pis.
Difícilment, bueno, però...
Vale. M'enteneu,
Sí, que m'entenc.
Ho dic perquè el pis continua sent un patrimoni al qual creu el president del Gremi de Constructors que en la mesura que un pugui, és bo que tingui, en propietat. Perquè un pis continua sent un valor molt bo, encara que estiguem en crisi. Però la circumstància de Sitges no deixa massa oportunitats per poder accedir a un pis amb un preu raonablement just. Això està clar.
Jo crec que alguna vegada he dit aquí el que et diré ara. Jo crec que la base històrica que va ser el canvi de la peseta a l'euro va ser bo per tothom. Menys pel treballador, Vicenç. T'ho diré per què. Ja t'ho he dit alguna vegada. Abans de l'euro, un cafè o un pis, parlem de pisos,
sí.
Un pis valia 100 milions de pessetes. Jo t'hi puc donar documentació. I un treballador guanyava 80.000 pessetes. Ara val un pis 60 milions de pessetes i un treballador guanya el doble. És una barbaritat. Pot ser que l'euro, per la zona euro, ha anat perfectament bé, per la zona euro. Però pel treballador, sobretot aquí, al nostre país, ha anat molt malament. I això ningú ho ha dit.
No, i ningú això segurament està, ho discutirà massa, això.
Això està claríssim, Això està més clar que l'aigua. M'entens? I ara, pues, la veritat és que també ha vingut una altra topada que ha pujat moltíssim. Però bueno, escolta'm, és que també vas a prendre un cafè a qualsevol lloc i val 2 euros i pico. L'altre dia per una canya de cervesa, que no hi ve, que quasi ve, però per una canya de cervesa me van cobrar 4 euros.
I què veu pensar?
Home, vaig pensar que és un robo.
Algú pot pensar, o pot haver pensat, en el cas d'un pis a Sitges també,
que era un robo? Jo també penso que hi ha preus de pisos que són un robo. I l'ho he dit, i no m'escondo.
No, és cap retret, no.
Jo pagar 100 milions de pessetes per un pis, crec que és un robo. vingui d'on vingui, pot ser no ve del promotor, pot ser que ha pagat a mig milió de pessetes el metro quadrat de sol, m'entens?
Doncs ho tenim malament, eh?
Vale? Bueno, ho tenim malament, bueno, vale.
L'enteneu, eh? Sí, sí.
Però també una cosa, també una cosa bona a la comarca, i és que tenim sol que no sigui en Sitges, que ho tenim al voltant. I aquí a Sant Pere de Ribes, o a Cubelles, o a Canelles, que són pobles estupendos, podem anar amb un autobús en 10 minuts. Per tant, escolta'm, jo no tindria cap problema de marxar a viure a Canelles i vindre a veranejar aquí o a prendre una copa a la platja Sant Sebastià, que m'encanta.
Sí, però si poguéssiu, viuríeu aquí.
Home, vaig fer tot lo possible, potser ni dinava quan estava pagant casa meva. Ni dinava per ahorrar.
Ens queden 3 minuts i volem acabar amb una bona cosa.
Sí.
Com queda la platja Sant Sebastià? Us agrada?
Això ho has dit tu, que eres
crític. No, això que ho digui.
Bueno, a més, això que dono les gràcies perquè parles
això
bé.
Això que digui.
Si parlessis malament, també t'ho diria.
Això que digui el que ho mira cada dia. A veure,
mira,
què heu escoltat, Vicenç, què heu deixat d'escoltar.
Va. Jo vaig dir que la platja Sant Sebastià, jo, com a Tomàs Gràcia, no la volia fer. Perquè sabia la responsabilitat que havia, perquè sé molt bé el que és la platja Sant Sebastià per Sitges. Però el Dani, que és fill de Sitges, va dir, papa, això ho faig jo. Tu no ho faràs, perquè no treballes a l'empresa, però jo sí que ho faig. I s'empenyat a fer-lo. I jo desitjo que ho tregui bé, perquè si surt bé, l'èxit serà d'ell. I si surt malament, pot ser que la culpa la tindré jo.
Com us sembla que queda, però?
A mi em sembla com a constructor que queda...
Això és el que us pregunto.
Normal, com ha de quedar. Queda normal, com ha de quedar. Jo no diria que queda bé ni malament. Jo, normal, com
creieu que havia de quedar d'aquesta forma?
És el que marca el plano
que s'està fent tal i com...
Evidentment. Allà si es posa una pedra d'aquesta manera és perquè ho diu el projecte. Si es posa una tuberia d'aquesta manera és perquè ho diu el projecte.
I la gent què us diu?
Home, hi ha alguns que en donen petot i hi ha altres que diuen, escolta'm, això hauria de ser com era fa 30 anys. Les barques que arribéssim fins aquí, fins a la porta del bar, pues a mi encantat, perquè quan vivim de Sitges vaig veure les barques, allà venia i anava les barques allà. I bueno, ja tothom ha de tindre una manera de parlar, ja tothom s'ha d'escoltar, però evidentment el que l'Ajuntament vol i el que la gent vol i el que tothom vol és que jo quedi bé, i més els que sou nascuts a Sitges.
Però teniu la sensació, pel que us està dient la gent...
Bueno, tinc la sensació de que queda molt bé.
D'acord, això us ho pregunto. Bueno, pues, perquè també esteu allà dia sí dia també, i la gent us deu dir moltes coses.
Si vols saber això, sembla la balança, hi ha molta balança, diguéssim.
Positiva?
Positiva. I una cosa que han tingut bona, han tingut també sort, és que el primer que han solucionat ha sigut el problema de los negocis. Han fet lo impossible per treure...
Per les terrasses contra, que ho tinguessin...
En contra, de, diguéssim, del projecte. Han tret primer lo que per treballar los negocis i perquè passés la gent, perquè ara mira, ja passa la gent, ja podem baixar a la platja, ja podem els restaurants, ja podem fer truites i lo que sigui. Nosaltres ja estem més tranquils, però van passar un temps que
d'aquí,
i s'ha de dir la veritat, per culpa de l'empresa només vam estar una setmana tancats tots els restaurants, una setmana només, i es preveia que estarien 2 mesos, van estar una setmana tancats. Per tant, la gent està contenta.
O sigui que veu sentir en algun moment allò de la pressió al clatell...
Hombre, de... però fortíssima. Me trucaven per la nit. Què serà això de la platja de Sant Tomà? La ruïna. Si jo he de tancar tot l'hivern, pues estic arruïnat. I tot tal i qual. I 2 anys tancats, estic arruïnat. No. No estàs arruïnat.
Almenys que acabem amb una bona postal, amb una bona estampa.
Sí, de veritat.
La qüestió, però, és la que és. La crisi fa plegar 25 constructors. El president del gremi diu que molt probablement són més... I aquesta reflexió l'entorn una vegada més del crèdit, del banc i de la necessitat que els diners es moguin una mica, perquè si no, malament rai. Tomàs Gràcia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A la teva disposició.
Fins a propera i a tots vostès demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.